Són les 8 del matí, bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dilluns 12 de juny del 2023. Ens hem llevat amb un dia radiant, però cap al migdia creixeran nuvolades que poden descarregar ruixats i tempestes a l'interior. Serà la prèvia de dos dies més fins dimecres amb temps més inestables. Avui les màximes, això sí, arribaran als 30 graus. Ara mateix tenim registres de 23 graus a Palafrugell, 21 a Pals i 21 a la Bisbal. En un dia en què us explicarem avui al Supermatí, l'informatiu conjunt, l'informatiu del Baix Empordà, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital en emissió amb Ràdio Bisbal, en un dia en què parlarem d'acords de govern arreu de la comarca. A la Bisbal, pacte per fer fora Enric Marquès d'Esquerra. A Palamós, pacte entre Esquerra i el PSC. A Palafrugell, PSC i Som Gent del Poble. A Castellplatja d'Aro, PSC i Junts, i a Calonge i Sant Antoni, Junts, PSC i PP. Per tant, Òscar Aparicio, Lluís Puig, Juli Fernández, Maurici Jiménez i Jordi Soler, que tornaran a ser alcaldes dels seus respectius municipis, i tornaran a ser, perquè en el cas de la Bisbal, Òscar Aparicio, i en el cas de Palafrugell, Juli Fernández, els candidats socialistes ja havien estat alcaldes, van perdre les eleccions en altres ocasions, o si més no van aconseguir sumar prou suports, i en aquest cas ara, després d'uns anys a l'oposició, ara tornen a l'alcaldia dels seus municipis. De seguida repassarem tota l'aritmètica d'aquests pactes electorals, perquè és molt interessant avui l'inici d'aquest supermatit, però també parlarem d'una detenció de dos lladres multireincidents a Platja d'Aro, del rescat d'un excursionista amb helicòpter aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols, i també explicarem com ha anat aquest cap de setmana la Fira de la Gamba de Palamós, que ha venut més de 20.000 tiquets, de manera que s'han superat les xifres d'ara fa un any. Tot això en aquest supermatí d'avui, en què parlarem amb el membre de l'associació Amb les teves mans, Milton Sánchez, perquè l'associació es torna a preparar per viatjar fins a Ucraïna per portar material i ajuda humanitària al país que encara continua en guerra. I com cada dilluns parlarem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Abans, però, és moment de saludar els periodistes que ens acompanyen cada matí quan són les 8 i 2 minuts. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Gerard Escaig.
Bon dia.
I Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Va, comencem aquest repàs de les noves alcaldies al Baix Empordà, començant a la Bisbal, que segurament és el pacte més impactant o sorprenent, perquè PSC, Junts i Tots per la Bisbal han signat un acord de govern per treure l'alcaldia al PS a Esquerra Republicana.
Òscar Aparicio serà l'alcalde de la Bisbal en els propers 4 anys, mentre que Eva Rovira serà la primera tinenta d'alcaldia. D'altra banda, la Bisbal en Comú denuncia que el PSC i Esquerra han faltat al respecte a l'electorat de tendència progressista, no aconseguir establir un diàleg constructiu i arribar a acords. I l'alcalde fins ara, Enric Marquès, d'Esquerra, diu no està sorprès.
A Palamós, Esquerra i PSC en aquest cas sí que han pactat per fer Lluís Puig alcalde.
Amb dues forces coincideixen en l'oportunitat de compartir reptes programàtics, així com en que s'ha generat el marc comú de confiança necessari per tal que s'estableixin les bases d'un acord de govern que caldrà anar concretant en els propers dies.
En el cas de Palafrugell, PSC pacta amb Som Gent del Poble i signa aquest pacte de govern que farà Juli Fernández alcalde del municipi.
El pacte de govern farà que Juli Fernández sigui alcalde de Palafrugell i Isidre Tenes primer tinent d'alcalde. Les dues parts van signar-lo el divendres al migdia pels 4 anys de mandat i incorporaran canvis substancials en les regidories.
I a Castellplatja d'Aro, PSC i Junts en aquest cas han signat el pacte de govern amb la voluntat, diuen, de treballar en un projecte conjunt i cohesionat. Això farà que Maurici Jiménez continuï sent alcalde del municipi.
Les dues formacions, a més, aposten per la creació d'un Consell de Govern que neix amb la voluntat d'assolir acords i voluntats conjuntes a l'hora de treballar els diversos temes que sorgeixin del consistori.
I a Calonge i Sant Antoni es confirma el pacte que teníem fins ara, Junts, PSC i PP, que han signat l'acord de govern que farà que Jordi Soler torni a ser alcalde.
Junts, el PSC i el PP de Calonge i Sant Antoni avalen la reedició del tripartit per la bona sintonia que hi ha hagut aquest mandat i perquè per damunt de les sigles s'ha anteposat el municipi. Jordi Soler, de Junts, que tornarà a agafar la vara d'alcalde el proper 17 de juny, assegura que d'ençà de la moció de censura del 2020 s'ha dut a terme un treball intens que ha permès activar el poble i que la l'acord permet donar continuïtat a tots aquests projectes que s'han engegat. Entre les prioritats per al 2027, que es concreten en 23 projectes, hi ha construir dos nous aparcaments, consolidar la façana marítima o impulsar pisos a joves a l'edifici que havia estat ocupat a tocar de l'Ajuntament.
Fixeu-vos, la Bisbal, PSC, alcaldia. Palamós, el PSC, clau i forma part del govern. A Palafrugell, PSC, alcaldia. A Castellplatja d'Aro, PSC, alcaldia. I a Calonge i Sant Antoni, PSC, torna a ser clau i fa Jordi Soler alcalde. Jo crec que està clar qui va ser el guanyador de les últimes eleccions municipals. A banda de les qüestions postelectorals, han detingut dues lladres multireincidents amb més de 1.000 euros en productes robats a dos supermercats de Platja d'Aro.
Els fets van passar el dimecres 7 de juny quan una patrulla que circulava amb un vehicle sense logotipar va sospitar del cotxe en el que circulaven les dues dones. Després d'aturar-lo, van comprovar que portaven una gran quantitat de material sense saber donar cap explicació d'on l'havien tret.
Han rescatat un excursionista amb helicòpter en caure d'un mirador a Sant Feliu de Guíxols.
Els bombers intervenen a la Cala Urgell i traslladen el ferit fins a un camp de futbol on l'esperava una ambulància.
Les 8 i 6 minuts, les plataformes pel transport públic reivindiquen connectar Girona, la Costa Brava, Banyoles i Olot amb tren tram.
Les plataformes en defensa del transport públic i la promoció del tren s'han reunit aquest dissabte a Girona en la tercera jornada de mobilitat de les comarques gironines, que s'ha celebrat a l'Auditori Josep Irla de 9 a 2 del matí.
I encara en transport públic ha començat el servei de bus platges a Begú fins al 17 de setembre.
El servei es prestarà de dilluns a diumenge i connectarà les 4 principals zones de bany del municipi, Sarrià, era Satuna, Aigua Blava i Fornells.
La Fira de la Gamba de Palamós ven més de 20.000 tiquets i serveix més de 200 quilos de gamba.
La Fira també ha ofert una mostra de productes gastronòmics, taules rodones sobre la marca Garantia de Gamba de Palamós i el pescaturisme, música en viu o les visites guiades a les barques i a la subhasta del peix.
I Begú i Palafrugell han participat al Saló Internacional de Logística 2023.
La Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Begú, en una acció impulsada pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, han estat presents aquest dijous 8 al Saló Internacional de Logística 2023, que s'ha celebrat fins aquest divendres a la Fira de Barcelona i enguany ha commemorat la seva 25a edició de la mà del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Per cert, que aquest cap de setmana, aquest dissabte, l'Auditori de Girona ha acollit una nova edició de la Cantadeta Infantil de Veneres. En vam parlar amb el president de la Fundació Ernest Morató, Enric Frigola, que ha estat qui ha organitzat aquest espectacle.
Dissabte va tenir lloc la segona edició de la Cantadeta, un esdeveniment que té l'objectiu de que els infants aprenguin havaneres per així poder donar a conèixer aquest gènere tradicional català entre els joves.
Moment de conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Bon dia.
El dia comença amb sol, però podem tenir tempestes de tarda, és així?
La setmana comença amb un matí de dilluns assolellat o amb intervals de núvols alts i prims poc abundants. A partir de migdia, però, creixement de nuvolades cap a l'interior i localment pot arribar alguna tronada o ruixat en zones preferentment de l'interior del Baix Empordà. L'ambient serà calorós amb una temperatura màxima que fregarà els 30 graus. A partir de la propera matinada reactivaran tempestes de distribució molt irregular i la jornada de dimarts ens portarà un cel variable amb estones de temps força ennuvolat, també amb algunes clarianes al matí, però al llarg del dia es mantindrà el risc de ruixats, més probables entre migdia i tarda, però també poden aparèixer abans de migdia. Demà amb una temperatura màxima més baixa, al voltant dels 25 graus, però la temperatura mínima es mantindrà elevada a la propera nit i matinada amb valors d'entre 18 i 20 graus, fregant la nit tropical. A mitjà termini, dimecres serà un dia també amb força inestabilitat i es podran repetir algunes tempestes i a partir de dijous el temps assolellat anirà guanyant més protagonisme amb una temperatura que tornarà a assolir els 30 graus de màxima.
Més enllà de la Jambordà estan passant coses. Rebuig massiu a Cornellà de Llobregat per l'assassinat d'una veïna a mans de la seva parella. Els Mossos han detingut un home de 34 anys al domicili de la víctima com a presumpte autor del crim. Detenen Nicola Sturgeon, la primera ministra d'Escòcia, l'exprimera ministra d'Escòcia, durant 5 hores i l'interroguen per finançament irregular del seu partit. L'exprimera ministra va quedar en llibertat sense càrrecs, però pendent de l'evolució de la seva investigació. investigació. Ucraïna denuncia un atac amb 3 morts en un vaixell d'evacuació a la zona inundada del pantà. Ucraïna assegura haver recuperat el control de 3 poblacions de la regió de Donetsk en la contraofensiva. I investiguen una agressió a una dona trans al metro de Barcelona gravada pels passatgers. Les imatges mostren cops de puny, puntades de peu, insults i comentaris com "surt d'aquí, comporta't" o "deixa de fer el ridícul". El comentari del dia avui al Supermatí és de l'activista cultural Carme Fenoll.
Ahir al vespre vam saber la trista notícia del traspàs de Nucci Ordine, un dels pensadors humanistes més destacats dels nostres temps. Se'n va massa jove, als 64 anys, i amb una trajectòria ben intensa de llibres i xerrades que cal recuperar per homenatjar-lo. L'havia convidat a venir a finals d'anys a l'OPC, on treballo, i vaig poder percebre la facilitat de tracte que tenia i la voluntat de servei. Caldrà que molts homes i dones n'agafin el relleu. Més que mai, ens cal una mirada reposada, un sondeig calmat i un coneixement profund de la història. La cursa imparable de la tecnologia, amb un desenvolupament de la IA que alerta fins i tot els seus hipòcrites desenvolupadors, ens obliga a parar atenció als valors de l'humanisme. Podríem començar fixant-nos en la patacada dels nostres nivells de comprensió lectora. Ens haurien d'alertar tant o més que les notícies del canvi climàtic i la sequera. Comparar-ho amb l'atenció que genera el possible retorn de Messi ja em sembla agosarat. Ens estem convertint en analfabets funcionals, mentre veiem com la dreta i ultradreta s'entrenen a la banda i, com a tot Europa, s'apropen en forma de responsables polítics que ja prometen acabar amb lleis progressistes que no han complert ni 2 anys de vida. Davant d'això, només crec en l'actitud personal i el llegat picar pedra, en diuen, que cadascú podem aportar. Fomentar diàlegs, converses, desconnexions, lectures i comentaris de lectures. Fer-nos apassionats del cinema, del teatre, els debats, ser-ne militants i no deixar de compartir-ho. Programar-los, els que ens és més fàcil, un a un, persona a persona, intentant contagiar-nos de la utilitat de l'inútil. Quin títol més suggerent i provocador.
Gràcies, Carme Fenoll. I a la cançó del dia escoltarem el més nou dels Tiets, forma part del seu disc èpic Soleta i es diu Bomba de fum.
Entendre què et fa falta, conec aquesta miradeta i com et sents. Jo que sempre vaig corrents, tu que sempre vas amb temps. Crec que mai està de més dir-te que t'espantaré els monstres, que vull que em robis cullerades del meu postre, que vull que em diguis tot i tot allò que et costa. No es cala. T'estimo i tu m'ho tornes. Ja saps que tu mereixes. Donant voltes em deixes i em perdo per la disco perquè has decidit marxar. Ja saps que tu mereixes. Donant voltes em deixes i em perdo per la disco i ara ja no sé on anar.
I t'has marcat la de la bomba de fum. No li has dit a ningú que te n'anaves al llit i ara em trobo buscant-te en els records de la nit i m'he quedat esperant per si tornessis per aquí dir-te que
jo t'estimo i tu m'ho tornes. Ja saps que tu mereixes, donant voltes em deixes i em perdo per la disco perquè has decidit marxar. Ja saps que tu mereixes, donant voltes em deixes i em perdo per la disco i ara ja no sé on anar. Vas dir, m'ho vas voler explicar, quants cops ho vas repetir i no et vaig voler escoltar. I sé que tu m'ho vas dir, m'ho vas voler explicar, quants cops ho vas repetir i no et vaig voler escoltar.
No, 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 no. D'on? Que m'has deixat la nit ultra solo. D'on? Que això que tu m'has fet no té perdó. Més tard d'embalada.
Si puc mirar-te i en un segon ja puc entendre què et fa falta, conec aquesta miradeta de fa temps.
Vinga, obrim l'informatiu del... Obrim l'informatiu d'avui del Supermatí parlant de pactes electorals a la Bisbal, a Palamós, a Palafrugell, a Calonge i a Sant Antoni i a Castellplatja d'Aro. I comencem pel més sorprenent de tots. No sorprenent perquè ja havíem comentat en altres edicions del Supermatí que era probable, però sí que crida l'atenció perquè és un pacte que fa que l'actual alcalde d'un dels municipis del Baix Empordà deixi de ser-ho, i de fet de la capital del Baix Empordà. Enric Marquès no serà alcalde de la Bisbal gràcies o d'acord al pacte entre el PSC, Independents per la Bisbal, per Compromís per la Bisbal, la marca de Junts, i Tots per la Bisbal, que van signar ahir diumenge un acord de govern i d'aquesta manera treure l'alcaldia al partit d'Enric Marquès, Esquerra Republicana, fins ara alcalde de la població. Tenim declaracions d'ara mateix de l'actual alcalde en funcions i d'aquí una setmana exalcalde de la Bisbal, Enric Marquès, que diu que aquest pacte era, segons ell, evident.
Cor, Junts, PSC i Tots per Bisbal. Bueno, per mi és un acord que estava bastant clar des de l'endemà de les eleccions, tot i que hem treballat molt perquè no fos així. La veritat és que hem tingut contactes amb Junts fins l'últim moment a veure si ho podíem revertir, però bé, estava clar pels motius que sigui, que no hi entraré ara, que no seria així.
I ja assumeix, doncs, que li tocarà passar a l'oposició.
Moltes coses que estan començades, que costen molt de tirar endavant i que necessites anys de rodatge, però bé, al final els partits polítics han decidit això, no podem dir que ha sigut la gent, perquè la gent no ha decidit. Al final, l'Esquerra, haig de recordar que va guanyar les eleccions del 28 de maig i que la CUP, per exemple, està bastant més ben situada que Junts i que Tots per la Bisbal. Al final, els líders dels partits polítics a nivell municipal han decidit aquest pacte i bé, nosaltres ens traslladem a l'oposició, mirarem de fer el seguiment que pertoca a la feina que faci el nou govern municipal i aquí estarem i seguirem pels votants i pel projecte que s'ho val.
Com dèiem, aquest pacte entre PSC, Compromís per la Bisbal i Tots per la Bisbal es va signar ahir mateix, Gerard.
Les transformacions han firmat el que han anomenat pacte del canvi en clau de ciutat, com han explicat en un comunicat. Òscar Aparicio, del PSC, Eva Rovira, de Compromís, és a dir, la marca de Junts, i Xavier Dilment, de Tots per la Bisbal, han apostat per un govern en clau de ciutat i coherent amb el contingut dels seus programes electorals i coherent també amb la voluntat de la majoria dels votants de la Bisbal expressada a les urnes, com el comunicat ha explicat.
Amb aquest acord, Aparicio serà l'alcalde de la Bisbal els propers 4 anys.
Eva Rovira serà la primera tinenta d'alcaldia i Xavier Dilmé ocuparà la segona tinència d'alcaldia. Els nous regidors dels 3 grups garanteixen, com asseguren en el comunicat, un govern fort que necessita la ciutat per afrontar amb garanties els reptes plantejats a curt i mig termini. L'atenció a la via i als espais públics, la promoció de la ciutat i del teixit comercial, el projecte del nou geriàtric, la potenciació de les polítiques socials i d'habitatge o la millora de les relacions amb la ciutadania i les entitats culturals i esportives són alguns dels eixos principals del programa del canvi, que donaran a conèixer públicament en els propers dies.
El grup polític de la Bisbal en Comú amb un regidor ha expressat la seva preocupació per la manca de responsabilitat, diuen, que estan demostrant els grups d'Esquerra de no aconseguir acords.
El comunicat de la Bisbal en Comú diu: PSC i Esquerra han faltat al respecte a l'electorat de tendència progressista en no aconseguir establir un diàleg constructiu i arribar a acords, com asseguren aquest diumenge a la tarda en un comunicat fet públic. I malgrat el grup, que també denuncien que han intentat servir de pont per un pacte d'esquerres, l'alcaldable d'Esquerres, Enric Marquès, ha rebutjat la proposta. És per això que des de la Bisbal en Comú critiquen que el nou pacte entre formacions s'anteposen als interessos i egos personals, com asseguren, en lloc de tenir un govern progressista amb 12 dels 17 regidors del consistori. D'altra banda, Esquerra Republicana només ha compartit un comunicat assegurant D'altra banda, Esquerra Republicana ha anunciat que han estat treballant per intentar un govern independentista fins a l'últim moment, amb generositat i transparència. Tot i això, lamenta que Junts no n'hi ha volgut ser partícip i hagi preferit donar l'alcaldia al PSC abans que Esquerra, que havia estat la llista més votada, com el text que han compartit llegeix. També Enric Marquès, el fins ara alcalde de la Bisbal, ha assegurat a Ràdio Capital que no està sorprès.
Això a la Bisbal, a Palamós, Esquerra i el PSC sí que han signat un acord de govern. Totes dues formacions coincideixen en l'oportunitat, diuen, de compartir reptes programàtics i que s'ha generat el marc comú de confiança perquè hi hagi un acord de govern que diuen que aniran concretant en el transcurs dels propers dies.
Aquest dissabte s'ha anunciat oficialment un acord entre Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit dels Socialistes per la formació d'un govern a Palamós durant els propers 4 anys. A més, tant Esquerra com el PSC reconeixen la necessitat de seguir explorant opcions de col·laboració amb altres grups amb representació a l'Ajuntament amb l'objectiu d'ampliar aquest acord inicial i generar estabilitat pel desenvolupament del mandat. Així doncs, l'actual alcalde, Lluís Puig, revalidarà el càrrec durant la sessió de Constitució que tindrà lloc el proper dissabte a l'Ajuntament de la ciutat. Inicialment, el nou govern estarà format pels 5 regidors d'Esquerra i els 3 regidors del PSC.
I a Palafrugell, PSC i Som Gent del Poble han signat el pacte de govern que farà que Juli Fernández torni a ser alcalde del municipi i Isidre Atenas serà el primer tinent d'alcalde. Les dues parts van signar divendres al migdia el pacte de govern pels 4 anys de mandat que faran que Juli Fernández sigui alcalde. Ferran.
Maurici Jiménez tornarà.
No és aquest el tall que volíem escoltar, a veure si el tenim a punt, el tall d'en Ferran sobre el pacte de govern a Palafrugell. Aquí, endavant, Ferran.
El pacte és el fruit de les negociacions entre les dues formacions després de les passades eleccions municipals del 28 de maig. La clara victòria del grup socialista amb 9 regidors feia que només necessités 2 regidors per formar un govern majoritari d'11 edils. Aquests 2 seran els de Som Gent del Poble, grup que es presentava per segona vegada a la població i que els últims 4 anys han estat a l'equip de govern fruit de l'anterior pacte amb Esquerra Republicana de Catalunya i Junts. Entre els punts principals del pacte hi ha la millora de les polítiques d'atenció a les persones i la cohesió social. També es treballarà per una nova governança en la gestió pública i una aposta clara per la cultura, l'educació, l'esport, el paisatge i el territori com a elements fonamentals del desenvolupament econòmic i cohesió social.
Cal buscar sobretot relacions fluides, complicitats i tenir clar que l'objectiu del govern d'aquest acord ha de ser treballar per Palafrugell. Apostar per les persones, per l'activitat econòmica, per la millora dels serveis públics, un dels grans reptes, per millora de l'espai públic.
I anem ara a Calonge, on el PSC i Junts... Perdó, disculpeu, primer passarem per Castell-Platja d'Aro, com dèiem, on el PSC i Junts han signat el pacte de govern que farà alcalde Maurici Jiménez amb la voluntat, diuen, de treballar per un projecte conjunt i cohesionat.
Tornarà a repetir com a alcalde del municipi i Magelabert serà nomenada primera tinent d'alcalde. Amb 2 partits es repartiran les tinències d'alcaldia. Mònica Ríos, del PSC, serà la segona tinent d'alcalde. Lluís Puig, de Junts, serà el tercer. Josep Amat, del PSC, serà 4th tinent d'alcalde. I, finalment, Pilar Rojas, de Junts, serà la 5ª. A més, el pacte ha especificat el repartiment de les regidories, repartint-ho de manera equilibrada entre les dues formacions. El PSC treballarà en les regidories de Seguretat Ciutadana, Serveis Interns i Comunicació, Acció Comunitària, Habitatge i Recursos Humans, Urbanisme i Obres, Cultura, Tradicions i Educació, Esports i Salut, i Serveis Medi Ambient i Benestar Animal. Els 4 regidors de Junts treballaran en les àrees de turisme, promoció econòmica, empresa i ocupació, hisenda i patrimoni, activitats econòmiques, via pública, infància i joventut, noves tecnologies, administració digital i mobilitat. Maurici Jiménez destaca que, a part de treballar en les diverses regidories, es crea un Consell de Govern que neix amb la voluntat d'assolir acords a l'hora de treballar els diversos temes que sorgeixin del consistori.
És a dir, volem evitar a tota costa que... amb qüestions de treball, on hem de treballar a priori equips que provenen, diguéssim, de formes de treballar diferents, que poguessin caure en una tentació equívoca de que cadascú es tanqués en el seu àmbit de treball.
I I a Calonge i Sant Antoni es reedita el tripartit de Junts, el PSC i el PP, que farà Jordi Soler, alcalde, de nou, a partir del 17 de juny, que assegura que d'ençà de la moció de censura del 2020, diuen, s'ha dut a terme un treball intens que ha permès activar el poble.
Jordi Soler assegura que la reedició del pacte, que els dona majoria absoluta amb 9 dels 17 regidors, no fa més que continuar la línia engegada amb el PSC i el PP d'ençà de la moció de censura del 2020. Aquest cop, això sí, sense republicans. L'alcalde de Calonge subratlla que des d'aleshores el govern ha donat un revulsiu al municipi que estava del tot empantanegat. Soler explica que arran de la feina intensa que han fet conjuntament i també l'autonomia que ha tingut cadascú amb les àrees que gestiona, les tres forces han decidit revalidar el pacte. També perquè l'aritmètica d'aquest 28M, Junts va obtenir 6 regidors, el PSC 2, i el PP va mantenir el que tenia, permetia assegurar la majoria absoluta i encarar una legislatura que s'entreveu còmoda.
És evident que les coses no són fàcils, però també és evident que si hi ha sintonia en la manera de treballar i en la manera que hem tingut de planificar el que hauria de ser el Calonge del 2020-2023 i també pensant en clau de futur, doncs serà molt més fàcil.
Doncs bé, aquests són els pactes que es configuren. Jo crec que... Si m'oblido algun dels municipis grossos, però crec que ho tenim tot clar ja. Tots els municipis ja saben qui serà el seu alcalde, amb sorpreses, com en el cas de la Bisbal, amb canvis, i amb llocs on no hi ha hagut finalment aquest canvi que es configurava possible segons les majories, com és el cas de Palamós, en què Teresa Ferrés no ha aconseguit configurar una majoria alternativa a Lluís Puig, de manera que l'actual alcalde república continuarà sent el batlle del municipi. Més enllà d'això tenim altres notícies, per exemple, la detenció de dues lladres multireincidents amb més de 1.000 euros en productes robats de dos supermercats de Platja d'Aro.
Els fets van passar el dimecres 7 de juny, quan una patrulla que circulava amb un vehicle sense logotipar va sospitar del cotxe en el que circulaven dues dones. Després d'aturar-lo, van comprovar que portaven una gran quantitat de material sense saber donar cap explicació d'on l'havien tret. Va ser aleshores que van comprovar que es tractava de productes de dos establiments del municipi. Especialment hi havia embotit i llaunes de conserva. Els agents van identificar les dues dones i van comprovar que eren lladres reincidents. Per tot plegat, van quedar detingudes per un delicte de furt.
I més notícies pel que fa als successos. Els bombers de la Generalitat han rescatat un excursionista que havia caigut del mirador de la Cala Urgell a Sant Feliu de Guíxols. Va passar ahir al migdia.
El cos de rescat ha rebut l'avís aquest diumenge quan faltava un minut per 3:45 de la tarda. Un cop atès pel Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya, s'ha traslladat el ferit en helicòpter fins a un camp de futbol de la zona, on ja l'esperava una ambulància per dur-lo fins a l'Hospital de Palamós, com han informat fonts dels bombers de la Generalitat.
Les plataformes pel transport públic reivindiquen connectar Girona, la Costa Brava, Banyoles i Olot amb tren tram. Les plataformes en defensa del transport públic i la promoció del tren es van reunir dissabte a Girona en la tercera jornada de mobilitat de les comarques gironines.
Les conferències i taules rodones van girar entorn de la recuperació de línies de tren perdudes a la demarcació i de la implementació del tren tram, un model híbrid que permet circular a poca velocitat per vies urbanes i arribar als 100 km/h entre localitats. Des de la plataforma per la promoció de transport públic, Ricard Ríos apunta a la defensa d'un nou model de mobilitat a Catalunya basada en el tren.
Avui el que estem defensant és un nou model de mobilitat per Catalunya. En comptes d'ampliar les carreteres una i una altra vegada, anar més en línia del que fa Europa, que és fomentar el ferrocarril, reobrir línies, estendre el sistema ferroviari més enllà dels seus límits actuals per dependre menys del petroli, donar solucions a la congestió viària sense ampliar carreteres i donar més alternatives a la gent que no té cotxe, que som uns quants.
A Girona, les plataformes tenen projectades dues línies ferroviàries, una circular entre les Gavarres i la Costa Brava i una altra que uneixi Girona amb Olot, passant per Banyoles. La Generalitat està estudiant la viabilitat d'ambdues infraestructures. Ricard Ríos explica que esperen que es pugui tirar endavant igual que ja està passant a Tarragona, on s'està a punt de començar a construir la primera fase del tramcamp que unirà la ciutat de Cambrils i Salou.
I quins són aquests projectes que es volen impulsar, Maria?
La primera de les línies projectades a les comarques gironines tindria un recorregut total de 95 km i oferiria connexió ferroviària entre una quinzena de poblacions. La plataforma que encapçala la defensa del projecte Tren Tram Costa Brava calcula que el cost de posar en marxa aquesta infraestructura rodaria els 700 milions d'euros, però que després s'autofinançaria amb la recaptació de tarifes. La proposta inclou freqüències d'entre 15 i 30 minuts, depenent de les franges horàries, amb una flota de 18 trens i 55 circulacions diàries per sentit. En el cas del segon projecte impulsat per la plataforma Tren Tram Olot Banyola Girona, uniria 11 localitats entre Girona i Olot amb una doble via de 63,2 km de recorregut. Inclouria 12 estacions urbanes entre Sarrià de Ter i Girona, 5 estacions dins d'Olot, 2 estacions a Banyoles i una per cadascuna de la resta de poblacions. Segons calcula la plataforma, posar-ho en marxa suposaria una inversió de 500 milions d'euros.
D'aquesta manera, el model que proposen les entitats en defensa del transport públic arreu de Catalunya és aquest del tren tram, una espècie de tren tramvia.
Es tracta d'un vehicle híbrid entre el tren i el tramvia, que és capaç d'adaptar-se a la velocitat dels centres urbans per circular-hi a 20, 30 o 50 km per hora, però també pot arribar a velocitats de 100 km hora quan es desplaça fora de les ciutats. Ricard Ríos explica que la implementació d'aquestes línies ferroviàries a la demarcació oferiria solucions a la congestió viària per no dependre del petroli i democratitzaria l'accés a la mobilitat per tothom que viu a aquesta zona. A més, detalla Ríos, permetria recuperar el concepte dels carrilets que connectaven aquestes poblacions amb un format més ràpid. Girona és la reina dels desmantellaments ferroviaris dels anys 60 i 70, ha dit el membre de la plataforma, que afirma que amb el Tren Tram es recuperarien els trens al territori més allunyats del ferrocarril i que tenen més ràtio de vehicles per habitant i, per tant, més dependència del cotxe. El membre de la plataforma està convençut que aquest model combat la crisi climàtica i energètica, una afirmació a la que també dona suport l'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques, Antonio Turiel. Una implementació massiva del tren tram produiria un gran efecte de descarbonització que contribuiria a frenar el canvi climàtic amb una matriu més elèctrica, més sostenible i més rendible econòmicament, afirma Turiel. Turiel, que ha intervingut en una de les taules rodones de la jornada, ha explicat també que les emissions del vehicle privat són entre 5 i 10 vegades superiors a les del tren tram. A més, ha destacat que el tren electrificat és la forma més eficient de tenir transport terrestre. Segons el científic, l'energia que requereix aquest sistema de mobilitat públic es produiria amb energies renovables.
Passen 2 minuts de 8:45 del matí. L'associació Amb les teves mans es torna a preparar per viatjar fins a Ucraïna per portar material i ajuda humanitària al país, que encara continua en guerra. Per parlar-nos d'aquest nou viatge, ens visita el membre de l'associació Amb les teves mans, Milton Sánchez. Bon dia, senyor Sánchez.
Hola, bon dia.
Quan espereu que comenci aquest nou viatge?
Doncs mira, el dia 2, a les 6 del matí, torno a agafar furgoneta, carregada un altre cop, fins a dalt de tot, que espero que ni Mossos ni la gendarmeria francesa, que són els més conflictius amb aquest tema, vulguin mirar els quilos que portem.
Que us van posar problemes l'última vegada?
A França són una mica, ja sabem com són, una mica tiquismiquis. Sort que quan vam dir, escolta'm, és ajuda humanitària, va haver un caporal, m'imagino que era un caporal, o sigui, un mando d'allà, que es feien el control, que va dir, va, tireu, passeu, però vam estar a punt. I si ens arriben a fer pesar la furgoneta, t'asseguro que la multa ha sigut grossa.
Quin material esteu preparant? Què necessiteu ara mateix?
Tornen a demanar... Les espelmes ara tenen més sentit que mai una altra vegada, perquè tota la zona de Kharkov, que és la zona que ha quedat inundada per la pressa aquesta que van rebentar la setmana passada, clar, tots aquells habitatges estan sense llum. O sigui, ja imagineu-vos, doncs, tot el baix, alt i el gironès sense llum en aquest moment. Sense cap mena de llum, no arriba. O sigui, estan totes les línies parades per tema de les inundacions. I ens demanen, doncs, això, espelmes. Les espelmes que hem estat recollint durant setmanes i setmanes en aquests últims mesos a totes les escoles i instituts d'aquí al Baix Empordà.
Quines zones d'Ucraïna visitareu? Arribareu fins a prop del front, com en l'últim viatge que vau fer? Perquè, a més, ara sembla que Ucraïna està iniciant la contraofensiva, vull dir que la cosa s'està escalfant. Què teniu previst?
Mira, sí, una altra vegada tornaré... Vaig per 10 dies hem aconseguit, a través d'una altra associació espanyola, dos vehicles que serviran com a transport de personal, de persones i d'ambulància, perquè una de les coses terrorífiques que vaig veure en l'últim viatge és que les ambulàncies, com a tal, són objectiu per bombardejar. O sigui, amb els drons russos, el primer que fan és buscar ambulàncies per fer més mal, no? I llavors, doncs, se'ns han demanat des d'allà vehicles tipus 4x4, per exemple, un dels dos que hem aconseguit és un és Mahindra i l'altre és un Nissan Patrol, el llarg, que servirà per posar, adaptarem una camilla a dintre per poder traslladar ferits. Doncs arribarem fins a la zona on està inundada, això està clar, perquè portem totes aquestes espelmes, més de mitja furgoneta, i després hem d'anar fins a Crematorsk, que en allà ens han demanat, sobretot que això està molt a prop de Bakhmut, de la zona de Bakhmut, ens han demanat sobretot incubadores. Incubadores perquè les dones de tota aquella zona de guerra, per desgràcia, amb l'estrès, els nervis, la por, estan parint el 6è mes. O estan fins i tot abortant criatures.
I tot aquest material, les incubadores, imagino que fàcil d'aconseguir no són.
No, t'asseguro que no, però tenim una doctora en l'equip, que és pediatra en l'Hospital Clínic de Barcelona, i ha rebellugat cel i terra, i justament com tenien que entrar uns models nous d'incubadores, ens ha aconseguit 3 incubadores, que hem d'estar molt agraïts a l'Hospital Clínic, a la maternitat de l'Hospital Clínic de Barcelona, i bueno, doncs se'n van cap a Ucraïna.
Com dèiem, també seguireu portant espelmes, que és el que havíeu estat demanant durant tot aquest temps. Encara, vull dir, qui necessiti o qui en tingui per aportar, encara es poden aportar? I quins altres materials necessiteu?
Mira, sobretot ens estan demanant alimentació. O sigui, ens demanen de tot. Però quan et dic de tot, fins i tot, i jo era reaci, quan veia les llistes del material que ens demanaven, per exemple, alimentació per gossos i gats. Jo vaig pensar, hòstia, abans de portar menjar per gossos, jo porto menjar per animals, per nens, no per animals. Però és que un cop estàs allà i veus els pobres gossos i gats com estan abandonats, corren pel carrer espantats, o sigui, la zona de Bakhmut, quan vaig estar a Esloviens, pobres gossos... corren, si fa por estar aquí per Sant Joan, imagina't amb un bombardejos diaris, no? Els pobres gossos corren quilòmetres, estan famèlics, estan bruts, feien molta llàstima, realment em va impressionar molt, no? Doncs això, des de l'alimentació per animals ens demanen. Ens demanen, evidentment, alimentació infantil, bolquers per gent gran, sobretot la gent gran necessita bolquers, molta gent que està passant períodes terrorífics de pànic, de pors, ja prou és que siguis gran i que comencis a tenir deteriorament físic, doncs com s'ajunta una guerra, doncs encara tot és pitjor, no?
I per tant, com ens podem posar en contacte amb l'associació Amb les teves mans per poder fer aquestes aportacions?
Mira, en l'Instagram o en el Facebook estem presents sempre, i hi ha el meu telèfon que està penjat, i que qualsevol persona que vulgui col·laborar, que pugui donar, pugui ajudar, benvingut serà. Mira, ara ja estem començant fins i tot a programar de cara als Nadals. A mi el que més em va afectar aquest últim cop, vaig estar 21 dies en allà. Doncs el que més em va afectar va ser veure la cara de les criatures, no? Les cares dels nens, nens amb cara de terror, nens que ja no són nens, nens que són... persones adultes, nens de 3 anys que dius, hosti, aquest nen ja no és nen. Tenen por, tenen problemes per dormir. Bueno, doncs vindran Nadals, i és un país ortodoxe, però els Nadals se celebren igual que a qualsevol casa d'aquí, de casa nostra, i no tindran regals. Tenen guerra, no tindran regals, no tindran... i llavors volem començar una campanya de recollida de joguines de cara als Nadals, que jo hi tornaré a anar a portar tot el material que he aconseguit.
Doncs esperem, i sobretot això que deies, a través del, del vostre Facebook, del vostre Instagram, el teu número de telèfon, si algú que ens està escoltant doncs es pot posar en contacte amb qualsevol de les ràdios que fem aquest informatiu, amb Ràdio Palafrugell o amb Ràdio Capital, si es vol posar en contacte podem també facilitar el teu número de telèfon per si algú vol fer aportacions.
Sense cap mena de problema, el podeu donar qui faci falta.
Doncs hem parlat amb Milton Sánchez, membre de l'associació Amb les teves mans, que, com ens deies, el 2 de juliol tornarà a sortir cap a Ucraïna amb ajuda humanitària per les persones que ho estan passant, que estan patint aquesta guerra d'Ucraïna. Milton Sánchez, moltes gràcies, que tinguis molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
De seguida parlarem de tecnologia i d'oci digital amb Martí Seguer, però abans hem d'explicar-vos que la Fira de la Gamba de Palamós ha venut més de 20.000 tiquets i ha servit més de 200 quilos de gamba. La fira també ha ofert una mostra de productes gastronòmics, taules rodones sobre la marca de garantia Gamba de Palamós i el pescaturisme, música en viu o visites guiades a les barques i a la subhasta de peix.
Es revalida un any més l'èxit de visitants, que durant tot el dissabte han gaudit de la seva 8a edició que ha tingut lloc a la llotja del Port Pesquer del municipi. L'activitat ha superat els 20.000 tiquets venuts, mitjançant els quals el públic assistent ha pogut gaudir de l'oferta gastronòmica de la fira amb degustacions de gamba de Palamós a la planxa i de plats elaborats amb aquest destacat referent gastronòmic, com és el cas dels arrossos, croquetes o el caputxino de gamba. Una de les principals novetats de la 9a edició de la fira ha estat la incorporació dels gelats amb gust de gamba. D'aquesta manera, el públic participant ha tingut l'oportunitat de degustar el gelat de gamba vermella de Palamós o el gelat d'arròs amb gambes. Tot aquest volum de tastets ha suposat superar la xifra de 200 quilos de gamba que s'han servit durant la jornada. El programa també ha inclòs visites guiades a les barques d'arrossegament i a la subhasta del peix, així com l'amenització musical amb les actuacions del DJ Falugues i el concert de la formació Sabrina Banfi & Co. L'escenari de la llotja ha acollit diverses propostes durant la jornada. És el cas del lliurament del guardó d'ambaixador de la gamba de Palamós, atorgat enguany al xef palamosí Antoni Izquierdo, així com l'entrega de certificats a les tres empreses que aquest any s'han sumat a la gamba Garantia Gamba de Palamós. Concretament, els restaurants Amicita de Madrid i els palamosins Altamar i el restaurant del Càmping Palamós. A banda, també s'han realitzat dues taules rodones, la primera dedicada a donar a conèixer la tasca que fa la marca de garantia Gamba de Palamós, mitjançant la qual se certifica l'origen de la gamba i la seva qualitat, i també s'impulsa la seva promoció, divulgació i prestigi. A la segona de les taules s'ha presentat el pescaturisme, del qual el Port de Palamós compta amb l'única embarcació a Catalunya dedicada a aquesta activitat.
I més notícies abans de passar a la secció de tecnologia. Explicant que aquest 2023 torna el bus Platges Begur, el servei de transport amb vehicles en autobús, per oferir un servei de transport públic per accedir durant els mesos d'estiu a les diferents cales i platges del municipi.
Aquest bus fa una ruta circular durant tots els dies de la setmana i donarà servei a les quatre principals zones del bany, com són Sarriera, Setuna, Aigua Blava i Fornells. El bus Platges Begur compta amb una retolació a les parades amb l'objectiu que els usuaris les localitzin més fàcilment i així tinguin millor informació al llarg de l'itinerari. A més, per tercer any consecutiu es realitzaran diversos viatges a Esclanyà per així donar resposta a la demanda veïnal i també potenciar la connectivitat entre Esclanyà, Begur i les platges. El bus Platges Begur es va posar en funcionament aquest dissabte i s'allargarà fins al 17 de juny. El preu d'un viatge és d'un euro i també hi ha descomptes pels majors de 65 anys i pels infants i joves entre 6 i 16. Aquest any també hi haurà el tiquet de 20 viatges i el tiquet Bono Dia, que es podran adquirir a l'oficina de turisme.
Aquest cap de setmana la Fundació Ernest Morató ha organitzat una nova edició de la Cantadeta Infantil, el concert de veneres amb el nom Vora la mar si passeja un avi, que es va fer a l'Auditori de Girona. En vam parlar amb el president de la Fundació, Enric Frigola.
L'any passat gairebé la meitat de les escoles inscrites no van poder actuar. Per això aquest any la Cantadeta s'ha dividit en dues parts d'aproximadament 250 i 260 infants en cadascun dels dos passes amb alumnes de diferents punts de les comarques gironines. Frigola, el president de la Fundació, ens explica com va ser aquesta decisió.
Aquest any, quan vam obrir el període de subscripció el mes de setembre, doncs espanta'm si van inscriure aproximadament... Si van inscriure uns 600 nens, nenes, nens de diverses escoles. El que passa és que a última hora, per raons que no venen al cas, doncs hi ha hagut una baixa d'una escola i ens hem quedat entre 500 i 550. I el que vam decidir va ser fer dues cantadetes, o sigui, el mateix guió, les mateixes cançons, però interpretades per escoles diferents.
L'entrevistat ho resumeix com una iniciativa complexa, però que sobretot el que tenen és moltes ganes que els nanos aprenguin havaneres per així poder donar a conèixer aquest gènere tradicional català entre els joves. A més, com afirma el president, un 30% dels participants són infants de procedència no catalana, entre els quals hi ha nenes i nens de 30 països diferents. Per tant, també és una manera de fer que aquestes persones s'integrin o participin o visquin com és la cultura popular catalana.
D'aquí a pocs minuts arribarem a les 9 del matí i avui, com cada dilluns, parlem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Aviam, això m'interessa moltíssim, passa que sé que no ho podré pagar mai a la vida.
Bueno, no diguis mai, no diguis mai. Això va evolucionant.
Bueno, de moment...
De moment no, de moment no.
Aviam, és una de les notícies tecnològiques de les últimes hores, dels últims dies.
Sí.
Són dins de les novetats, les últimes novetats que va presentar Apple, amb ordinadors, dispositiu, etc. Va presentar unes ulleres de realitat virtual.
De realitat mixta, et corregeixo, perquè és algú més ja.
Què és realitat mixta?
Va, ara t'ho explicaré en això que ve a continuació.
A veure, com em dic, que calli i no...
Sí, sí, és que és té diverses coses per explicar això.
A veure.
Sí, sí. Doncs mira, després de 7 anys de desenvolupament, Apple ha presentat oficialment les Apple Vision Pro. Són les ulleres de realitat mixta que començarà a comercialitzar el 2024 als Estats Units. Aquest dispositiu, que promet oferir una experiència immersiva, es podrà controlar amb gestos i mirades, només amb gestos i mirades. I es llançarà amb un preu inicial, el que tu deies, de $3,499. $3,500, quasi
ja
res.
Ja pot ser útil i interessant per la nostra vida diària, perquè recordo que Google va intentar treure unes ulleres sí. d'aquestes, també eren mixtes, no?, o alguna cosa així,
sí.
i no van funcionar gaire.
Doncs no, i a més, amb els seus competidors hi ha bastanta distància, per exemple, les Meta Quest 3 i amb les HoloLens 2 de Microsoft, les Meta Quest 7, 3, perdó, valen 7 vegades menys.
Déu-n'hi-do.
Val?
Per tant, s'entén que l'Apple ha de donar 7 vegades més.
Sí, el motiu, després també t'ho explico, però és que les ulleres aquestes van com independents. És tot un ordinador en si, les ulleres. O sigui, no necessita d'un altre ordinador que generi les imatges. Elles soles, o sigui, com a cosa autònoma, ja deixen processar la imatge. O sigui, elles soles funcionen. Val? No necessites un ordinador, el pots tenir, però no el necessites. Val? O sigui, te les pots endur on sigui, sense cap ordinador, sense cap res, i funcionen soles. Porten, de fet, un processador M2, que són els processadors d'última generació que porten els dispositius Apple, els millors dispositius d'Apple, porten un xip M2, que és el...
Veig el guió que porten 12 càmeres?
Sí, sí, sí. Clar, la cosa és que ha de ser una experiència, el que et deia, no només de realitat virtual, sinó que ha de poder interactuar amb la resta de coses que hi hagin al voltant. Per tant, per fer-ho possible, les Apple Vision Pro incorporen un total de 12 càmeres, 6 d'elles situades dins del vidre frontal, per tant, ens miren els ulls, els moviments i totes aquestes coses, 4 sensors de moviment i un sensor LIDAR. Que...
És com el d'alguns radars...
Sí, és per veure com la llum i tal, sí, sí, sí. És el que fan servir els radars de velocitat per muntar-nos, sí, 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 correcte. Doncs tots aquests components serveixen per captar amb precisió els moviments dels ulls, el cap, les mans, així com fer un mapatge en 3D de l'entorn que envolta els usuaris. Així mateix, aquestes no direm ulleres perquè és com un casc completament.
Tindrà 6 micròfons?
Sí, exacte.
O sigui, carai, quanta cosa.
Sí, sí, sí. té una és dir, els micròfons estan distribuïts a una corretja que va per darrere el cap, que es distribueix de manera que habilitarà un so d'àudio especial. Per tant, so no només estèreo, sinó de recollir des de diferents punts, per tant... Un...
Sí que dius que la bateria justeta, no?
Sí, la bateria justeja, durarà unes dues hores, clar, amb tantes coses, però el podrem fer servir amb cable.
Ah, bueno, podem portar una bateria externa a seguir.
Sí.
Tot fantàstic, però li hauríem d'afegir la bateria externa que hem comprat a qualsevol botiga cantonada.
Sí, correcte, sí, o connectar-ho per cable a, no sé, sí. Sí, a un carregador. Sí,
va, aviam, a la pràctica. Sí. Això, per què ens serveix?
Bueno, els usuaris podran veure continguts multimèdia i interactuar amb entorns immersius fent servir només les parts del cos. L'únic element de control és una rodeta situada a un dels laterals que permet regular el rang d'immersió de les visualitzacions. I t'ho explico, per això et deia que era realitat mixta, i és perquè es pot optar per una experiència més pròxima a la realitat virtual o amb entorns paral·lelament digitals. I què vol dir això? Doncs que podem...
Que la realitat virtual et pot tapar més o menys la visió del món real.
Sí, correcte.
No? Perquè són unes ulleres... No, tu et poses unes ulleres ara, unes ulleres de realitat virtual, de les més senzilles,
sí,
més, complexes, i són tot un casc que tapa tota la visió i tu t'immerseixes en un espai.
Correcte.
En canvi, la realitat mixta s'entén que serà com els Looney Tunes, la pel·lícula dels... de l'Space Jam i del Roger Rabbit, no?
Algo així, podria ser.
Els dibuixos animats entre les persones.
Sí, sí.
La tecnologia entre el món real.
Sí, és alguna cosa així, sí.
Bueno, jo encara no em queda clar, perquè, bueno, suposo que no ho sap ningú encara, no? Perquè encara no ha sortit ni el primer model ni res, no sé si encara s'ha pogut provar, però...
Algú ha provat, sí.
Els reals és la gran incògnita que tinc jo ara mateix.
Sí. Per tant, els usuaris podran decidir la ubicació, la grandària de cadascun d'aquests elements que es veuran, que es reproduiran com finestres horitzontals. Per possibilitar aquestes accions, Apple ha adaptat totes les seves aplicacions natives dels seus sistemes a la realitat augmentada a través d'un nou sistema operatiu que han anomenat Vision OS. Així, programaris com el Safari, l'Apple TV, el FaceTime, l'Apple Music o el Keynote comptaran amb una nova manera de relacionar-s'hi, perquè ja hem dit que...
Que veig que les Apple podran projectar una pantalla fins a 100 polzades. O sigui, et podràs posar al davant dels ulls una pantalla que et semblarà que sigui de 100 polzades.
Correcte. Veure continguts multimèdia de totes les apps compatibles i també poden gravar i reproduir continguts en 3D, en 8K i a 180 graus. Clar, totes aquestes càmeres que porta, doncs, a més, pot ser una càmera de cine, diguéssim.
Mira, 3.500 euros, però m'estan entrant ganes de comprar-me-la, perquè veig que també serà...
Jo almenys provar-la.
Però és que va passar amb els iPhones, després amb els Apple Watch, amb els auriculars, amb els AirPods, tot plegat, amb l'iPad...
Que tot era molt car, ens semblava molt inabastable, no?
Inabastable. Després, primer van anar baixant de preu, després van... altres marques van crear el seu paral·lel, etcètera. I, no sé, potser d'aquí un any o dos anys no ho veiem tan estrany.
Clar. Tot pot ser. Un dels aspectes que també remarca la companyia ha estat, doncs, això, que l'usuari no estigui aïllat del seu entorn, i per complir aquesta promesa, les ulleres detectaran amb els sensors quan una persona s'aproximi a la ubicació de l'usuari i li farà visible dins del món immersiu. I jo, que no porto les ulleres, des de la pantalla exterior, perquè la part de davant que et tapa els ulls, diguéssim, és una pantalla també, deixarà de ser opaca per mostrar-me els teus ulls. O sigui, les càmeres que hi ha a dintre mostraran els teus ulls. Sí. Els teus ulls reals, a més a més. A través de la pantalla. Sí.
Mare de Déu.
No, estan... Bueno, és un invent d'aquells que dius, caram.
Bueno, a veure on ens porta. Ja et dic, la de Google també havia de ser una gran revolució i no ho va acabar sent. Això es veu una cosa més potent que la de Google.
Sí.
Veurem què passa,
veurem què passa.
Els 3.500 euros són una barrera per molta gent, per tant, sí. No són 1.000 euros, que
no.
Costa un iPhone 9.
Però bueno, també em semblava molt car 1.000 euros i mira, no sé, hi hem arribat. I no sé, en una demo d'alguna cosa immersiva o tal, per què no? Potser les veiem funcionar en una demo d'algú que tingui molt de pressupost, no sé.
Molt bé, doncs a veure quan... No sortia fins a la tardor, em sembla, no?
Sí.
Fer tardor, principis del 24... Una cosa així, vull dir, que em sembla que encara no està disponible.
Sí, 24, tardor del 24.
Llavors,
sí,
tardor del 24 no?
No.
No, crec que era principis del 24. I bé...
Sí, sí. Sí, començarà a comercialitzar el 24. No tinc més d'info, no sé res més.
Quan se us diu ho explicarem, molt sí. Bé. Següent titular. El 60% de les llars espanyoles paguen per consumir continguts audiovisuals en línia. O sigui, com paguen una plataforma, una aplicació de streaming, no?
Correcte. I les pel·lícules i les sèries són els continguts més consumits.
No seran els documentals.
No. Els documentals ocupen un poc percentatge. Ja, també t'ho explicaré. Anem a fer números. Aquestes plataformes de pagament ofereixen continguts audiovisuals en línia, estan presents al 59,2% de les llars espanyoles que tenen accés a internet, segons l'informe que ens ha fet a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Això suposa un creixement interanual del 7,4% i quadruplica els números obtinguts al trimestre del 2016. Bueno, clar.
És que l'últim trimestre del 2016, deixa'm ubicar, no crec ni que tingués Netflix, jo.
Que potser no. Crec que ja hi era, eh? Però devia ser de les poques plataformes que hi havia, sí, sí. Aquest estudi analitza, doncs això, plataformes en línia com Netflix, Amazon i... Bé... Sabem que la meitat dels espanyols, un 47%, consumeixen continguts audiovisuals per internet com a mínim un cop per setmana, un 3% més que el mateix trimestre de l'any anterior. Per tant, són coses que van a l'alça i així doncs són cada cop més els individus que consumeixen aquests productes per internet, sigui de forma gratuïta o de pagament.
I em crida l'atenció que hi ha gurus de la comunicació que t'expliquen que ara... Ja no es parla de quines pel·lícules mires, ara parles de quines sèries mires, no?
Sí.
Doncs no és ben bé així.
No és ben bé així.
El més vist en les plataformes continuen sent les pel·lícules.
Correcte, amb un 75,8%, el segon lloc està bastant a prop, amb un 64,2% són les sèries, i tanquen el podi els informatius, amb un 61,7%. Sí, veus? I dels tres tipus de contingut que encapçalen la llista, l'únic que ha patit un descens del que ha fet ha sigut els informatius, que hi ha en tercer lloc, eh? Estava més amunt. Sí, sí.
Tan alt. I dius que A veure, jo que hi hagi un 37% de gent que miri documentals...
Sí. No, bueno, doncs això són dades de...
No m'ho crec.
Bueno,
també queda molt bé, diu que mires la 2. Quedava molt bé, clar. La cosa era...
Bueno, clar, però la gent se la posava i feia la migdiada i ja, clar, la màquina detectava que ho estaves mirant. Home, sí, clar. De fet, l'has vist, el que passa que no n'has sigut conscient, no?
Morts i després transmissions... Que hi hagi més gent que miri documentals que transmissions d'esports, no m'ho crec.
No ens quadra gaire, oi?
Ja podem dir a la Comissió Nacional del Mercat i la Competència que...
Bueno, a veure, són els que ho saben tot, eh?
Ja.
Bueno, no sé.
Bueno, res, escolta, parlaves també de l'edat, no?
Sí.
Dels serveis que s'utilitzen segons les edats.
Sí, a veure, l'edat és un altre dels punts que condiciona els tipus de serveis utilitzats. Els joves entre 10 i 15 anys van passar, per exemple, un cap de setmana un total de 2,4 hores de mitjana en plataformes d'intercanvi de vídeos, YouTube, per exemple, i una hora com a 6 dedicades al servei de vídeo sota demanda. En canvi, les persones grans, de més, les persones grans són les de més de 65 anys, ja directament. Pràcticament no van fer servir aquestes opcions i van dedicar 3,6 hores diàries al consum televisiu en obert, que és el de la TDT.
Ja em quadra.
Sí, oi?
Ja em quadra. Sí, quadra. Aquest percentatge. Molt bé, doncs res, Martí Seguer, ho deixarem aquí. Aviam quan em compres les Apple Vision Pro.
Bueno, de moment que surtin...
I a veure si trobem alguna oferta amb alguna...
Bueno, jo aspiro a anar a una fira i que alguna demo o alguna cosa les pugui provar. De moment aspiro això.
Ja veurem, ja veurem. Jo en vull una. Ja les estic posant al carrito. Bueno, Martí Seguer, gràcies.
Molt bé, gràcies. Adéu, bon dia.
Vinga, acabarem el supermatí d'avui fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Matí dilluns en temps assolellat i a partir de migdia creixement de nuvolades. No es descarta que localment puguin arribar tempestes o ruixats, més probables cap a l'interior del Baix Empordà a la tarda. Ambient calorós amb fins a 30 graus de màxima. Durant la propera matinada reactivaran les tempestes i dimarts el cel serà variable. Baixa la temperatura màxima, però la mínima no baixarà dels 18-20 graus en punts de la costa. En general, més sol al matí, si bé els ruixats podran aparèixer abans de migdia i també a la tarda de distribució molt irregular. Dimecres, jornada inestable amb algunes tronades i a partir de dijous més sol i torna a pujar la temperatura.
El supermatí torna demà a partir de les 8 del matí. Que vagi bé, que tingueu molt bon dia.